Bon dia i benvinguts al Penedès en xarxa d'aquest dimarts 3 de març de 2026. Aquesta és la setmana del 8M, del Dia Internacional de les Dones, que commemorarem i reivindicarem aquest diumenge vinent. I al llarg de tota la setmana, cada dia, intentarem aportar continguts en clau 8M. A punt per engegar aquestes 3 hores de ràdio des de Ràdio Sant Sadurní, Canal 20, Domenys Ràdio i Ràdio Vilafranca. I des de la capital penedesenca, una salutació en nom de Marc Pujol, que estarà al capdavant de les vies tècniques i tria musical, juntament amb Àlex Santamaría, i que us parla Sílvia Delgado. Aquest dimarts començarà amb la previsió meteorològica. Sempre ens agrada, però especialment quan venen canvis, i aquest és el cas. Així que d'aquí uns instants saludem al Marc Paredes i ens ho explica tot. I a continuació ens acompanya l'Aroa Beltrán, educadora infantil i terapeuta emocional, amb qui avui parlarem d'autoestima infantil. A 9:45, flaix informatiu, primera cita dedicada a posar-nos al dia de com es lleva aquest matí de dimarts a l'Alt i al Baix Penedès. A 9:45, roda política, que avui dediquem al 8M i hem convidat regidores d'igualtat de les nostres comarques per parlar dels reptes que tenen en matèria d'igualtat els nostres ajuntaments i de com organitzen, com celebren, com reivindiquen aquest 8M i aquests reptes pendents, quines activitats hi haurà. Començarem amb Montse Arroyo, regidora d'Igualtat de l'Ajuntament de Vilafranca, i Laia Albiol, regidora d'Igualtat sadurninenca. A 10:00 farem una aturada per escoltar el butlletí de notícies i seguirem a 10:06 amb Sílvia Vaquero, regidora d'Igualtat del Vendrell, i Fina Mascaró, regidora d'Igualtat olardolenca. Una roda política que acabarà a 10:45, perquè tenim cita amb l'actualitat. Són aquestes 3 cites diàries que no ens perdem per res cada matí. Una actualitat en clau Alt i Baix Penedesenca que donarà pas a l'ocupació i formació a 11:15. Avui per parlar del certificat professional d'atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials que la setmana vinent engega la seva formació l'Ajuntament de Vilafranca. Ens acompanyarà l'Anna Bonet, docent d'aquest curs, l'Anna Maria Martínez, directora de la residència Josefina Mata de Vilafranca, per tant, abordarem tant la teoria com la pràctica, i la Mercè, tècnica del Servei d'Ocupació de l'Ajuntament de Vilafranca. Obrirem la tercera hora a 11:06 amb la Teresa Casanelles del Servei de Català de Vilafranca i de l'Alt Penedès, que ens porta el català al carrer. Hi haurà concurs, hi haurà classe des de Ràdio Sant Sadurní i regalarem un llibre. Avui un llibre per primers lectors de Barca Nova que es diu On ho fan els animals si no tenen urinals. A 11:45 de nou cedim els micros als serveis informatius perquè ens expliquin coses d'aquest dimarts a les nostres comarques. A 11:45, pantalles, tafanejarem les sèries d'estrena i què passa als canals de tele convencional, i acabarem aquest dimarts 3 de març amb una fake news. Benvinguts al Penedès en xarxa.
Penedès en xarxa, el magazín de l'Alt i el Baix Penedès.
De dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.
El temps.
Es arriba la Regina, però quan i com afectarà el Penedès? Ens ho explica de ben segur el Marc Paredes. Bon dia.
Bon dia, Sílvia. L'estabilitat s'acaba. Tornarem a tenir precipitacions i això voldrà dir que haurem de recuperar novament el paraigua. Ara ho comentarem. De moment, aquest dimarts i demà, encara no, perquè tindrem aquest cel parcialment tapat, amb algunes boirines encara residuals a primera hora, però poca cosa, ja no tindrem aquestes boires tan enganxades a terra com els darrers dies, i una sensació que al migdia serà molt suau. De fet, avui pujaran les temperatures màximes, demà encara ho faran una miqueta més, i els matins tampoc no seran massa freds, perquè demà no descartem que pugui bufar una miqueta el vent a la primera línia de la costa, i això també pugui fer, doncs, pujar lleugerament la temperatura. Per tant, avui, demà, pocs canvis en el programa. Pronòstic, temps bastant estable, potser demà amb algunes gotetes, amb algunes guspires en forma de pluja en punts de l'Empordà i també de les Terres de l'Ebre, els dos extrems del país, i haurem d'estar pendents de cara a dijous, divendres i dissabte, amb la formació d'una possible llevantada, una borrasca que ja té nom, en aquest cas es diu Regina. Anem per la lletra R de l'abecedari, anem avançant, això ja es pot dir que és de rècord, perquè en tan sols dos mesos, doncs ja hem tingut moltes pertorbacions. Haurem de tornar a recuperar el paraigua i mapes en mans posen que tindrem una situació de pluja abundant, general, generosa, sobretot entre dijous i divendres, i amb una inestabilitat que es podria allargar inclús fins dissabte i diumenge. Hem trencat aquest patró anticiclònic, tornarem a tenir aquest pas de pertorbacions, de borrasques, algunes més actives que d'altres, però la que tindrem aquesta setmana ja es pot avançar, ja es pot confirmar amb seguretat, serà força abundant i deixarà precipitacions generals. Això és tot. Bona setmana.
Igualment, gràcies.
Estàs escoltant Penedès en xarxa.
Un cop al mes ens visita el magazín l'educadora infantil i terapeuta Aroa Beltrán amb la seva secció d'educació. Com comentàvem al sumari inicial, avui dimarts l'Aroa ens parla sobre l'autoestima en els infants, acompanyada, com sempre, del nostre company Miquel Cuenca.
Us donem la benvinguda a aquesta secció d'educació aquí als estudis de Ràdio Sant Sadurní, el programa on reflexionem sobre la infància, les emocions i la manera com acompanyem el creixement dels nostres infants. Avui, i com sempre, parlem amb la nostra terapeuta de confiança, la nostra educadora també infantil de confiança, l'Aroa Beltrán. Benvinguda, bon dia.
Bon dia, Miquel, hola, gràcies.
Avui podríem parlar d'un dels pilars més importants del desenvolupament emocional, com és l'autoestima, com neix, com es construeix i, sobretot, quin paper hi juguen els adults que acompanyen els nens i nenes. Però ara sovint parlem d'autoestima com si fos una cosa que s'ensenya, però en realitat com es forma l'autoestima en els infants?
Doncs tens molta raó. A més, m'encanta aquest tema perquè l'autoestima és un tema preciós i molt profund, perquè de fet és la base sobre la qual els infants aprenen a mirar-se a si mateixos, no? I relacionar-se amb el món, i d'aquesta manera creem aquesta autoestima, no? I sobre la pregunta que em fas, doncs, l'autoestima no s'ensenya en paraules. Com bé et dic, es construeix, no?, amb mirades. Des del primer moment, inclús que naixem, es veu, és com veure'ns a nosaltres mateixos a través de les mirades dels altres, no? Com percebem, com sentim, com som mirats amb aquest amor, amb aquest respecte, amb paciència, i de fet des d'aquí aprenem que som valuosos, no? Aquesta és autoestima, no? Si en canvi se'ns critica constantment, no se'ns compara, pues aquesta interiorització arriba a ser com que no som prou, no som suficients, no? L'autoestima, de fet, és el reflex del qual sentim més el que ens diuen, no? El que ens diuen els que el món percep de nosaltres, no?
Entenc que cada gest, cada paraula és important, compten.
I tant, exacte. Quan diem "estic orgullós de tu", veig que t'hi has esforçat molt, o simplement l'abracem després d'un error, estem construint aquesta autoestima, saps? No, és dir, ets el millor, no? Perquè això són paraules que se'n van, no? Ets valuós tal com ets, fins i tot quan t'equivoques, no? Aquí és quan construïm algo sòlid.
En aquest sentit, podríem parlar que molts adults acaben posant l'èmfasi en els resultats, per exemple, en l'àmbit educatiu, les notes, també en el dia a dia amb la conducta o els èxits. Com podríem canviar aquesta mirada per reforçar l'autoestima real dels infants?
Pues de fet, quan, com bé ho dius, venim heredats, no, d'això, però sí que és veritat que és molt comú, no? I vivim en una cultura de fer... De fer, després de fer, no? I a vegades ens perdem amb el ser, eh? I hauríem d'anar aquí, a més ser, no? Quan l'autoestima creix, quan l'infant se sent acceptat sense condicions, podem començar a canviar. Frases com, per exemple, ets molt bon nen, quan tu menges tot, no? Sí. Que venen com heredades. Doncs aquestes són les que a vegades no consoliden aquesta autoestima, no? Veus que avui no tens tanta gana, no? Doncs pues no passa res, no? O li valido, no?, aquesta emoció, això que estàs sentint sense jutjar el que fa, no? O substituint. Ho has fet molt malament, eh? Això no ha sortit com volies, oi? Vols que ho provem d'una altra manera? No? Des d'aquí, així l'infant entén que no és el seu comportament el que defineix el seu valor, sinó la seva essència, no? Ell mateix, el seu ser.
Canvia completament el missatge que reben.
Total. Total. No? Al final, cada cop que nosaltres mostrem confiança, estem dient confio, confia també en tu mateix, no? I això... és sembrar aquesta autoestima que parlem, no?, a la vida. És quasi més important dir estigues orgullós de tu mateix que no estic orgullós, perquè si no dependrà del que jo penso i lo important és el que tu penses de tu mateix.
I ara, en aquesta secció d'educació, sobretot, la tenim i l'aprofitem per conèixer, que ens donguis consells o aportar també. Com podem ajudar els infants quan dubten d'ells mateixos o se senten insegurs? Hi ha alguna manera concreta de reforçar aquesta confiança?
Doncs sí, la veritat és que com a adults a vegades ens costa molt no posar el nostre judici, no?, per davant o no... aturar-nos un moment i escoltar de veritat sense aquest judici seria la primera i més valuosa. Quan un nen diu no puc o no sé fer-ho, a vegades no cal convèncer-ho dient sí, va, sí que pots, no? Perquè d'aquesta manera nosaltres creiem o intentem que així el reforçarem, no? Però el que estem fent és no validar la seva emoció, no? Llavors veig que, ostres, veig que tens una mica de por o que et costa. Vols que t'ajudi? Seria la millor manera, perquè ell està connectant amb el que està sentint i l'estem acompanyant a veure si és capaç a poder fer-ho, no? Llavors, en aquesta seria molt gran, perquè podem recordar-los moment, per exemple, en el que ho han pogut aconseguir abans, no? I això activa la seva memòria emocional i els fa sentir capaços, com bé diem. També és clau donar-li petites responsabilitats. Per a taula, no sé, regar les plantes, depèn l'edat dels nens, evidentment, no? Però quan els infants senten que confies tu en ells, que en confiem nosaltres, aquesta autoestima es fa més sòlida.
Aquest aspecte de les responsabilitats m'agrada la idea, sobretot per introduir aquesta pròxima pregunta, perquè l'autoestima no és només estimar-se o acceptar-se, sinó també sentir-se capaç de fer les coses.
Total, total. L'autoestima té que veure, bueno, els autors ho deien, no?, amb aquesta autoconfiança, de poder creure que jo sóc capaç, no? Aquesta, perquè tinc una autoimatge positiva de mi mateix i sóc capaç de fer-ho, i en aquí sembraran una bona automotivació per poder aconseguir-ho, no? I això és supervaluós. I ho aconseguirem amb aquestes microcosetes, amb aquesta mirada que nosaltres els hi donem, i sobretot de no valorar el fer, sinó aquesta acció que té, aquest cert que dèiem, no? Aquest esforç que està posant, i animar-lo a que es vegi capaç, no? I responsable per fer-ho, no?
No sé si ens podries comentar alguns consells pràctics perquè les famílies puguin començar, per exemple, avui mateix.
I tant. Crec que, a més, tenim tres tips ideals, molt senzills i molt potents, que podem començar a practicar ara mateix, no? I la primera és molt senzilla i dona un impacte molt gran. I es tracta de descriure l'esforç, això que dèiem. No etiquetar la persona, no? Exemple, no? En lloc de dir-nos... ho has fet molt malament, o no sé, si les iaies, jo me'n recordo, no? Per exemple, ets molt lletja, eh? Això no es fa, eh? Ets un desastre. T'ho deixes tot, no? Doncs pues no, pel contrari, descriure el que has fet. Pues has estat molta estona intentant-ho i no has sortit, no? O veig que no trobes les claus i les has perdut, no? O buscar una altra manera de fer-ho, no? Això construeix una autoestima basada en el procés, no en l'etiqueta, no en l'ets, sinó veig que estàs, no? Veig que no pots, veig que... I això dona un power molt fort. El segon tip, jo crec que ve per aquí també, i a vegades ens costa molt a l'adult, i és separar el comportament del valor personal. Podem posar límits sense atacar la identitat. Això que has fet no està bé, no? En lloc d'és dolent. Vale? L'infant necessita sentir que pot equivocar-se sense perdre l'amor de l'adult. Aquest és molt potent. I, per últim, regalar cada dia una mirada exclusiva, en què siguin 5 minuts, però 5 minuts reals, sense mòbils, que als adults ens costa molt això ara, sense presses, mirant-lo, escoltant-lo, estant-hi present, això que ens ha d'explicar, que ens ha de dir, en què no ens diguem res, no és la quantitat de temps, és la qualitat del vincle. Quan mirem, quan aquesta mirada és sostinguda, es fertilitza aquesta, una potent autoestima.
Ara estem arribant a la recta final d'aquest programa, però abans d'acabar, si haguessis de resumir-ho en una frase, com definiries una bona autoestima en la infància?
Uau, diria que una bona autoestima és saber o sentir que ets valuós encara que no siguis perfecte. Vale. Quan un infant se sent estimat per qui és, no necessita demostrar constantment el que val. I això és molt potent.
Doncs amb aquesta última frase de l'Aroa, nosaltres que ens acomiadem d'aquesta secció d'educació, ens trobem en el proper episodi, el mes que ve, ja el mes d'abril, estem a l'inici del mes de març, per tractar altres temes relacionats amb la infància. Moltes gràcies, Aroa, com sempre.
A tu, moltes gràcies.
Són així, Be the Girl, Sigues la noia, càrrec de Hemlock Springs, que ens conduirà al primer flash informatiu d'aquest dimarts. And why I did so I gave...
There's a time and a place that I thought I knew, but now I know I can't be the girl I used to know, even though I thought I could. Yeah. I could never be the girl. Now there's the age when we were young, wild and free.
Penedès en xarxa, de dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local. Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, al punt de 9:45 us oferim les notícies del Penedès en xarxa. Us parla Goretti Martínez. La Generalitat preveu destinar 112,7 milions d'euros a la vegueria del Penedès. El projecte de pressupostos de la Generalitat per al 2026 preveu destinar un 30% més a la vegueria del Penedès respecte als darrers comptes aprovats el 2023. Aquests recursos permetran fer actuacions als hospitals del Vendrell, de Sant Pere de Ribes, d'Igualada i de Vilanova, 23 milions d'inversió. Hi ha dos CAP, el de Santa Margarida i els Monjos i el de l'Arbós, amb 5 milions d'inversió. També es construiran 252 habitatges a Sant Pere de Ribes, Igualada, Sant Sadurní i Vilanova. El gruix de la inversió pressupostada correspon al capítol d'inversions reals, amb 93,8 milions, el 83% del total, que recull les actuacions gestionades directament per la Generalitat i el seu sector públic. Els centres educatius de Gelida celebren jornades de portes obertes aquesta setmana. Els centres educatius de Gelida han organitzat jornades de portes obertes perquè les famílies puguin conèixer els projectes educatius i les instal·lacions de cara al proper curs. Tots, excepte l'Institut de Gelida, que va anul·lar les portes obertes que tenia programades per dilluns, fruit de les protestes del sector educatiu. Avui és el torn de l'escola Les Fonts, amb sessions a les 9:30 i a 3:45 de la tarda. Demà dimecres, l'escola Montcau obrirà portes a 4:45 i el 5 de març serà el torn de la llar al Montcauet, de 6:45 a 8:15. El 6 de març, l'Escola Municipal de Música de Gelida oferirà diferents sessions segons el nivell educatiu entre les 5 i les 8 del vespre. Finalment, la llar Cèrvol Blau ha fixat un nou horari per al 9 de març, de 6:45 a 8:15. Les famílies poden consultar els canals oficials de cada centre per més informació o possibles actualitzacions. Música.
La Bisbal del Penedès estrenarà el pròxim diumenge 8 de març la seva xatonada popular. Aquesta serà la primera vegada que el municipi celebra aquest esdeveniment després que enguany s'hagi incorporat a la ruta del xató. La festa es farà a partir de 11:45 del migdia a la plaça de l'Església i començarà amb una classe oberta de xató a càrrec de Puri González i Teresa Vilella, presidentes respectivament de l'Associació de Dones La Roca Foradada i de l'Associació de la Gent Gran de la Bisbal. A 13:45, les persones participants podran degustar el xató preparat durant el taller en un dinar compartit que culminarà l'esdeveniment en un ambient festiu. Així, les persones que visitin el municipi amb motiu de la xatonada o per degustar el xató als bars i restaurants locals podran aprofitar per descobrir la ruta dels murals amb més d'una trentena d'obres d'art urbà amb realitat augmentada. El xató de la Bisbal del Penedès s'elabora amb escarola, bacallà esqueixat, tonyina, anxoves, olives arbequines i truita de mongetes o carxofa i s'acompanya amb la tradicional salsa. Els establiments bisbalencs que habitualment ofereixen aquest plat a les seves cartes són el Cafè de la Societat, el restaurant Ull de Llebre i el bar La Riba. I tres gimnastes del Rítmica Olèrdola es classifiquen per al Campionat d'Espanya. Aquest cap de setmana, el Club Rítmica Olèrdola s'ha desplaçat fins a Tortosa per participar en el Campionat de Catalunya individual base femení i masculí. El club hi ha participat en 4 gimnastes, aconseguint uns resultats molt destacats en la seva estrena en aquest nivell competitiu, amb la classificació de 3 esportistes per al Campionat d'Espanya. El resultat més destacat ha estat el de Víctor Sierra, que es va proclamar campió de Catalunya en categoria cadet base masculí.
Penedès en xarxa.
Passen 5 minuts de 10:15. Aquest diumenge és 8 de març, Dia Internacional de les Dones. Al Penedès en xarxa no volem passar per alt aquesta commemoració i avui, en la roda política, en parlarem amb regidores de les nostres comarques. Volem saber quines activitats organitzen els seus ajuntaments i amb quins propòsits. També ens aproparem als reptes que tenen els municipis en matèria d'igualtat, sense menystenir les amenaces de retrocessos que planegen en aquests temps convulsos. En definitiva, acostar-nos a com treballen els ajuntaments perquè drets reconeguts siguin efectius i posats en pràctica, no només proclamats. A Ràdio Vilafranca ens acompanya la Montse Arroyo, regidora d'Igualtat de l'Ajuntament de Vilafranca, amb qui parlarem d'aquest 8M i de les polítiques d'igualtat. Bon dia.
Bon dia.
De quines eines disposa l'Ajuntament de Vilafranca per impulsar aquesta igualtat entre homes i dones que encara perseguim?
Bueno, doncs comptem amb un departament sencer, no?, dintre de l'Ajuntament de Vilafranca, el Departament d'Igualtat, on doncs disposem de diverses eines, com són tot el que té a veure amb l'atenció a les dones amb violència masclista i que han patit o estan patint. I després tot el que té a veure doncs amb el treball de l'igualtat i amb el treball de doncs també de l'LGTBI, no?
Quan equipaments els podem anomenar i situar físicament també per fer-los visibles?
Sí, doncs els tenim a la plaça Penedès, ens trobem a la plaça Penedès, al número 4, al segon pis, i allà doncs hi ha diferents despatxos, dels quals doncs cadascú és un tema concret, no? Tot el que té a veure doncs amb el treball de les violències masclistes, doncs tindríem tota la part social, on hi ha les treballadores socials que fan aquest acompanyament, perquè no hem d'oblidar doncs que una dona que ha patit una violència masclista, les seves necessitats són les que queden més descobertes. Per tant, a nivell econòmic, a nivell de vivenda, doncs intentem treballar tot el que es pot amb aquest acompanyament a aquestes dones. Així mateix també disposem del servei d'atenció jurídica per fer-los doncs una primera explicació de per on han d'anar i fer-los aquest acompanyament. I després també tenim l'atenció a la violència a les dones, però aquesta psicològica, perdó. I aquesta atenció psicològica la fem tant a les dones com en els infants. I per què fem en els infants? Doncs perquè són també una de les víctimes que més pateixen quan hi ha una violència dintre d'una parella, no? I el que volem doncs també és revertir aquests mals, no? Aquestes violències, i que intentin doncs poder establir una normalitat més normal, no, dintre de la societat, vers tot el que estan vivint ells, no?
Aquí a la plaça Penedès també hi ha el Casal per la Igualtat, que també programa activitats i forma i empodera les dones.
Exacte. Tenim els tallers d'Escola de Vida, que són, hi pot assistir qualsevol dona de Vilafranca. No hi ha, no perquè una dona no hagi patit una violència, que per sort encara en tenim, no hi pot assistir, sinó és un casal que està obert a tothom, i allà en aquell casal, doncs aquí en l'escola de vida que en diem, doncs poden participar qualsevol tipus de dona, hagi patit violència masclista o no. I és on es fan tallers, doncs hem fet iogues, hem fet art teràpia, hem fet musicoteràpia, hem fet, diferents tipus de cursos que, doncs, a vegades les mateixes dones també et demanen, no?
Sovint pensem que la violència masclista és una realitat que ens queda llunyana, que aquestes coses aquí no passen, i em sembla que la realitat desmunta aquesta afirmació, no?
Tal qual ho acabes de dir, la realitat ens desmunta aquesta idea, aquesta imaginació que a vegades ens corre, no? Tothom estem subjectes a patir una violència. No perquè tinguem una vida més normalitzada, que ja no sé el que podríem dir com a vida normalitzada, no? No vol dir que no siguem subjectes a una violència. De violència n'hi ha moltíssimes, i de violències, si nosaltres no les patim, potser l'està patint la veïna del costat de casa. I podem fer-hi molt, des d'acompanyar-la fins a denunciar el cas del que està patint aquella dona.
Arriben any rere any més casos, té més feina la regidoria, el casal?
Sí, sí. Cada vegada arriben més casos, ja sigui perquè les dones, doncs, fruit del treball que estem fent durant tants anys, doncs comencen a estar més empoderades i són capaces de denunciar, o ja sigui perquè, doncs, hi ha hagut un augment, no, de casos. Sí que és cert, doncs, que es poden treballar, que les dones, doncs, són molt vulnerables en aquest sentit, però hi ha un bon equip en l'Ajuntament de Vilafranca que treballa tot el que té a veure amb les violències masclistes. Per tant, si una dona d'ara m'està escoltant, es pot dirigir perfectament al CIAT, perquè l'atendran i la podrem ajudar a sortir d'aquest pou que a vegades sembla que no hi hagi sortida.
Aquesta lluita es visibilitza al voltant del 8M cada any, aquest Dia Internacional de les Dones. Vilafranca, un any més, proposa un ampli programa d'activitats que comença aquest dimecres 4 i allarga fins al 21 d'abril. Quin seria el denominador comú de totes aquestes propostes? Perquè són molt eclèctiques.
Pues el denominador comú és el que busquem any rere any a la regidoria. El 8 de març no és només el 8 de març. Per nosaltres el 8 de març és tot l'any. Per nosaltres el 25N és tot l'any. O el 28J, que és el dia, doncs, de l'orgull, també és tot l'any, no? I el que estem fent, doncs, és treballar tot l'any. Ara, un dia com el 8 de març, sí que el que busquem és fer xarxa, i per això fem aquest ampli ventall d'activitats, perquè puguem arribar a com més públic millor, no? Perquè el que volem és que hi hagi aquesta sororitat que moltes vegades parlem, no? Aquest posar-se al costat de la dona i donar-li aquest suport amb la dona, no? Les dones ens hem d'ajudar, les dones hem patit molt al llarg de la història, i la meva àvia, la meva mare, la meva besàvia havien estat lluitant, igual que la meva, la teva, o la de moltes de la meva edat, no? Han estat lluitant per aconseguir uns drets. No fa tants anys que no es podia votar. Per tant, ja hem aconseguit un dret. Ara el que hem d'intentar és no perdre'l. I no perdre'l vol dir posar en valor, doncs, aquesta lluita, i aquesta lluita només la posarem en valor si tantes entitats o tantes activitats que puguem fer a Vilafranca donen el ressò que estan donant, que és fer xarxa entre tots.
Quan serà l'acte institucional aquest any i què fareu?
Des de la regidoria sempre hem pensat que el dia 8 s'ha de reservar. Aquest dia no el volem tocar, tot i amb això, si hi ha alguna entitat, com aquest any també doncs, tenim l'acte de l'homenatge de la Carme Lomà dels Xicots, doncs els hi donem plenament suport i poden comptar amb nosaltres al 100% perquè els hi calgui. Però sí que com a acte institucional el que intentem és preservar aquest dia. Hi ha moltes dones que volen anar a manifestacions, hi ha moltes dones que aquest dia volen fer vaga i no volen fer absolutament res. Per tant, els hi donem total llibertat, no posem actes i ho fem aquest any el dia 6.
Que serà un divendres.
Que serà un divendres.
I en què consistirà?
Bueno, aquest any hem fet una novetat. Pensem que és molt important que com més gent senti el manifest, molt millor, no? Doncs el farem a les 12 del migdia a la plaça de la Vila i des d'aquí a convidar a tothom de Vilafranca que qui vulgui pugui o li vingui de gust o passi per allà, doncs es quedi en aquest moment que són 5 minuts, però 5 minuts per visibilitzar realment les desigualtats que encara tenim entre les dones. I després, a la tarda, doncs, vam creure molt oportú que féssim una obra teatral, no? És un altre tipus de públic, les persones que van a veure el teatre són diferents a les que van a una conferència, o potser a vegades són les mateixes, però sempre hi ha un ventall més de persones. Per tant, ens vam posar en contacte amb la companyia La Bona Confitura, que estan al Rebost d'Espai Artístic d'aquí Vilafranca, i ens faran l'obra Lila, no? Una obra que està escrita per dones i és de les dones, no? Des d'aquí convido tothom que hi vulgui anar i que pugui anar-hi, doncs és entrada gratuïta i penso que val molt la pena que ens posem en el paper de la Lila.
D'activitats n'hi ha moltes perquè s'estenen fins al 21 d'abril. Quin altre podem destacar?
Bueno, hi ha dos actes molt entranyables i dos actes molt entranyables pel que representen, no? Un és l'homenatge que fan els Xicots a Heroïnes Anònimes i per què és molt entranyable? Doncs perquè fan un homenatge amb una dona i aquesta dona encara és viva, no? Sempre tendim a fer homenatges amb persones que ja han marxat, no? O amb dones o amb homes, és igual, que ja han marxat. Mentre que aquest homenatge que fan a la Carme Lomà, doncs el fan amb una dona que és viva, no? I aquest any amb especial atenció perquè es tracta la viticultura, que és un sector de població que les dones han estat molt invisibilitzades. Aleshores, penso que val molt la pena que puguem estar en aquest acte i que per molts anys puguem seguir organitzant actes com aquest, no? I sobretot, el més entranyable és que és una colla de Castells que organitza aquest homenatge, no? La qual cosa, doncs, encara posa més en valor que una dona també forma part d'una colla de Castells que últimament, doncs, ja s'ha posat en valor i s'ha reconegut la feina que fa una dona en Castells, que fins fa no fa tant els Castells només eren els homes i actualment s'han fet grans Castells gràcies a les dones. Per tant, doncs, val molt la pena posar en valor que una entitat de Vilafranca, com són els Xicots, facin aquest homenatge. Així mateix, doncs, també posar en valor que veurem un castell on Xicotes de Vilafranca, les Castelleres de Sitges i els Castellers de Barcelona faran un castell íntegrament de dones. Què vull dir íntegrament? Que la pinya també serà de dones. Que fins ara, moltes vegades, els castells, el tronc era de dones, però a la pinya hi havia homes. Aquest cop s'està treballant perquè la pinya també sigui de dones. Per tant, un espectacle absolut envers el 8 de març.
D'activitats n'hi ha moltes. Us recomanem que agafeu un dels díptics que s'han distribuït o que consulteu al web igualtat.vilafranca.cat, tota aquesta programació extensa. Montse Arroyo, regidora d'Igualtat Vilafranquina, moltes gràcies per acompanyar-nos avui i bon 8M.
Moltes gràcies a vosaltres.
De la capital del Dir anem a la capital del Cava. Allà el Miquel Cuenca es troba amb la regidora d'Igualtat de Sant Sadurní.
Doncs sí, Sílvia, com comentaves, nosaltres aquí als estudis de Ràdio Sant Sadurní tenim a la regidora d'Igualtat de l'Ajuntament, la Laia Albiol, que ens acompanya per explicar-nos sobre tot aquest programa que tenen preparat també amb les diferents organitzacions, associacions del municipi, de cara a aquest 8M, que és diumenge, però dies previs, Laia, també hi ha diferents activitats, una amalgama d'activitats bastant àmplia, la que hi ha durant aquests dies.
Sí, de fet, diem ja, no?, la Setmana de la Dona, però a més tenim, també tenim programa d'actes del 5 al 21 de març. És a dir, tenim, no?, aquestes activitats que volem fer bastant repartides per tot el mes de març. T'explico una mica què és el que
endavant,
hem
preparat. Endavant, sí, perquè dijous ja tenim, diguéssim, la primera activitat en el marc del 8M.
Sí, dijous a 6:15, com sempre, no?, tenim aquesta hora del conte temàtica, no?, del 8 de març, contes posats de cap per avall a càrrec de la Clara Gavaldà. Al final, no?, el que volem amb aquesta hora del conte és treballar aquesta igualtat de gènere i poder trencar els estereotips establerts en els contes clàssics. Llavors, aquesta hora del conte és per un públic familiar, amb infants a partir de 4 anys, i això sí, cal inscripció prèvia si voleu venir.
Important de cara també als més petits, és una activitat infantil, no?
Totalment. De fet, sempre intentem, no?, que aquesta programació pugui tocar, no?, a totes les edats. És important treballar des de diferents mirades i que tothom se'n pugui beneficiar, no?, d'aquesta programació que nosaltres oferim.
De dijous passem a dissabte, al matí, on al mercat, al Punt Lila, també hi ha una activitat de pintar una samarreta reivindicativa.
Sí, de fet aquesta activitat és nova, no l'havíem portat altres anys, i està molt bé perquè està dinamitzada pel Brot Jove, que és una entitat que s'ha format, no?, i que es dinamitzen aquí a l'Espai de Joventut, i al final és crear aquestes samarretes pel dia 8, sortir al carrer amb aquestes samarretes posades, no?, tant sigui amb els actes que organitzem nosaltres com anar a Alemanya, a Barcelona, on sigui. I bé, us convido a venir a fer-vos la vostra samarreta per poder-la lluir el dia 8.
Comentàvem que és una programació diversa i el mateix dissabte a la tarda passem a l'àmbit del teatre.
Sí, també, com ja fa uns anys enrere, col·laborem amb Òmnium, no?, i porten un projecte de teatre que es diu Projecte 365 Dones l'Any, que al final el que volen és visibilitzar aquestes dones que al llarg de la història han estat invisibilitzades. Llavors, una petita diferència amb la resta d'altres anys és que aquest any no sabem a qui anem a descobrir, no sabem a qui anem a conèixer, i serà sorpresa, així que si voleu saber-ho, haureu de venir al teatre. És totalment gratuït, a la Fascina, a les 7 de la tarda.
I diumenge 8M... pel matí, també pel migdia, una jornada reivindicativa que es mourà per diferents punts de Sant Sadurní.
Sí, aquesta jornada està organitzada per la Taula per la Igualtat, no?, que com cada any repeteixo, són entitats que treballem conjuntament per crear aquestes accions, aquestes marxes, aquestes, no?, activitats que sempre proposem, tant pel 8M com pel 25N, com per si surten altres diades o activitats també són benvingudes. Llavors, aquest any començarem a les 10 a l'Escola La Pau, amb la concentració allà en aquella escola, on hi haurà material per crear les pancartes per portar al llarg de la marxa. A 10:45 començarem amb una sessió d'escalfament i moviment també ja a càrrec de Sant Sassua, que és una entitat que participa d'aquesta taula. Llavors, a les 11 començarem l'arrencada de la marxa, que anirem passant pels diferents centres educatius on podrem veure la feina que ells han fet envers el 8M. I també passarem per la biblioteca, i una vegada haguem sortit de la biblioteca ja arribarem a la plaça de l'Ajuntament, on hi haurà un manifest ballat per l'entitat Benjara. Llavors, a 12:45, més o menys, perquè tampoc sabem exactament, no?,
a quina hora...
Sí.
No són fixes.
Sí, abans segur que no, potser una mica més tard. Aquest any hem apostat per una lectura del manifest una mica més dinàmica, no? Mai ens havíem atrevit a fer una lectura teatralitzada del manifest. Aquest any apostem per això, jo crec que serà dinàmica, serà xulo i realment calarà la gent, que és el que volem, no? Que bé, que anirà a càrrec de la Taula per la Igualtat. Realment serà molt xulo perquè moltes dones que participen de la taula podran llegir, podran dir la seva i serà guai, jo crec.
I després dinar.
I després dinar, el dinar de la dona, també com fa molts anys que fan, a la Masia, a les 2:00, que organitza l'Associació de Dones, una gran entitat amb moltes dones, I bé, que si us voleu, si voleu anar-hi, heu de contactar amb l'associació per avisar-les.
Passat el 8 de març hi ha altres actes, els comentarem ara, però des de l'Ajuntament, per què es vol ampliar, quina és la motivació d'ampliar la jornada del 8M passat el 8 de març amb diferents actes que s'estenen durant tot el mes?
Bé, perquè al final també tenim moltes propostes, no? I el 8M, si ho féssim tot molt apretat, seria com, no? No arribaríem, no tindríem hores al dia com per complir amb tota la programació que ens agrada fer sempre, no? Llavors, com que moltes propostes sempre són benvingudes, perquè al final creiem, no?, que sí, d'acord, el dia 8 de març és un bon dia per sortir al carrer i seguir reivindicant drets, fer xarxa entre dones, però també hi ha altres dies de l'any en els quals podem seguir treballant això, és a dir, no cal concentrar-ho tot en un dia, no? Llavors, contra més àmplia sigui la programació, millor. Llavors sí que és veritat que tenim altres propostes que no són dins d'aquesta setmana, però que són igual d'importants i que per tema també de timings i horaris les hem distribuït d'aquesta manera, no?
Dimecres, per exemple, el 11 de març podrem trobar la primera d'aquestes propostes.
Sí, hi ha una xerrada molt interessant a càrrec de la Rosa Vendrell a la biblioteca. Després també dissabte 21 també hi ha un taller de ioga a càrrec del Banjar Studio, no? I després també tenim a la biblioteca aquesta exposició, que ja la tenim, no? Del 27.
Arriba a començar el 27 de febrer.
Sí, 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 sí. I fins al 13 de març la podeu veure també, aquesta exposició. Ja la vam fer, si no recordo malament, vam començar fa 2 anys amb el segon de cicle formatiu de grau superior de l'Inter, d'educació infantil, i al final també, no, és visibilitzar aquestes artistes plàstiques que durant la història han estat invisibilitzades, no? Llavors, a banda també de l'exposició, també hi ha activitats una mica dinàmiques per fer en aquest espai, o sigui que també us convido a anar-hi i interactuar, no?, i veure també la feina que es fa des dels centres educatius, que és molt important. I
comentàvem que les activitats s'estenen fora del 8M. Aquí també podem fer un paral·lelisme, no?, que el 8M, la reivindicació de la igualtat, no s'ha de celebrar durant un dia, sinó que s'ha de lluitar i s'ha de celebrar durant tots els dies. En aquest sentit,
totalment,
quina és la voluntat de l'Ajuntament i, en aquest cas, de la regidoria per aquesta setmana o pel tema de la igualtat, si ens centrem ara, en aquest cas, en el 8M?
Bé, nosaltres, si ens centrem en el 8M, no? Al final la nostra intenció és fer activisme, sortir al carrer, reivindicar drets, la corresponsabilitat de les cures, però també, no?, una cosa que és molt important és aquesta construcció d'una, bueno, construcció, sí, no?, una, crear xarxa comunitària entre dones, no?, per tenir clar que és el que nosaltres, prendre consciència del que volem lluitar, no?, i d'on volem arribar, perquè tot i que si mirem enrere realment hem aconseguit moltíssimes coses i que les hem aconseguit perquè hi han hagut moltes dones que han estat lluitant per aquests drets, no?, i per aquestes, bueno, per aquests fruits que ara recollim, tot i així hi ha moltes coses que encara ens queden per treballar, que cal no rendir-nos i sortir al carrer, no? I tot i així, tot i que el dia 8 és un dia en el que sortim al carrer i, no?, és com tot és molt maco perquè ho tenim tots molt clar, no? Cal treballar durant tot l'any i des de la regidoria d'igualtat hi treballem i intentem sempre posar aquesta
ara
mirada.
Ara en aquesta qüestió, durant tot l'any es centra també en diferents actes, diferents projectes, la regidoria, quins
totalment,
serien els principals?
Totalment, o sigui, nosaltres tenim el pla d'igualtat del qual ja recull, no?, tot el que nosaltres volem fer i treballem transversalment, que al final és la clau, no?, de dir que totes les els departaments de l'Ajuntament tinguin aquesta mirada en clau d'igualtat, en clau de feminisme, i llavors, o sigui, al final és molt interessant, no?, que hi hagi una regidoria d'igualtat que treballi, que centralitzi les activitats, les accions, les polítiques des d'aquesta regidoria, però al final és important que perquè això sigui real es faci des de tots els departaments, no? Llavors nosaltres també intentem, no?, estar a l'aguait de tot això i que i que sigui real des de tots els departaments. Llavors, tenim des de projectes de les escoles, amb joventut, és a dir, treballem amb 50.000 projectes, que si vols un dia fem una altra sessió i els expliquem, però bé, és això. Sobretot en què al final és important treballar des de les diferents mirades i no només des del Servei d'Igualtat.
Doncs nosaltres, que hem escoltat a Laia Albiol, regidora d'Igualtat de l'Ajuntament de Sant Sadurní, moltes gràcies per acompanyar-nos.
A tu.
Ara publicitat i el butlletí de notícies de les 10 i a partir de les 10 i 6 més veus d'aquesta roda política que dediquem al 8M, Dia Internacional de les Dones.